tenir un dolor infernal per culpa de la regla i per fi poder faltar la feina amb normalitat.
És com un reconeixement, no?, a tants anys d'haver d'aguantar, haver de dissimular amb les suors fredes i haver de dir, no, és que tinc migranya, o, oi, avui he menjat alguna cosa que m'ha sentat malament, he d'anar a casa, no?
La baixa per regla dolorosa es va posar en marxa l'1 de juny. Com ha anat el primer estiu amb aquesta possibilitat? Al Catalunya Nit avançarem les dades sobre quantes dones han rebut la baixa per una menstruació incapacitant. Fa una estona hi ha hagut de nou canvis en l'organigrama de la Federació Espanyola de Futbol, com volien les jugadores. El fins ara secretari general, el català Fidel Rubiales Andreu Camps, ha estat cessat. El dia que el Regne Unit relaxa les mesures per combatre les emissions contaminants, el secretari general de les Nacions Unides ha volgut ser molt gràfic.
Humanity has opened the gates of hell.
La humanitat ha obert les portes de l'infern de la crisi climàtica. L'infern també pot tenir forma de guerra i avui el president ucraïnès ha demanat a l'ONU que sigui conseqüent i resti poder a Rússia, que té dret de veto a l'organització. I des de Nova York, el president espanyol, en referència a l'amnistia, diu que ha dit molt quan ha dit...
Y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho. Estoy diciendo mucho.
Catalunya Nit.
Tenir estudis universitaris és garantia de feina en gairebé tots els casos. Desgranarem una macroenquesta que conclou que millora l'estabilitat i que augmenta la inserció laboral, fins i tot, i molt, de filòsofs i historiadors. Una altra cosa és el poder adquisitiu. I ara posem un disc únic.
The piano is how the wind blows.
Al piano, el músic de Granollers, Albert Marquès, i a la veu, Keith Lamar. Un home negre, el corredor de la mort. Han arribat a fer concerts junts, amb Lamar dintre la presó. Una història impressionant que el músic català ha publicat en un llibre. Ens el presentarà aquí. També escoltarem Raimon i, si tenim temps, us presentarem el Gastropenques, un home amb un mètode molt curiós per, després de posar-se les botes en diversos restaurants, no pagar. Són les 10 i 3 minuts de la nit. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu no em mouria.
That's what John Coltrane believed. It's to this that we are calling all souls. Calling all souls. Calling all souls.
Comencem l'informatiu endinsant-nos en una biblioteca de Girona. Aquesta vegada, però, no busquem llibres.
Entrem a la biblioteca Ernest Lluch. Georgina? Georgina, ets tu?
Hola, sí.
Hola, sóc jo, què tal? Escolta'm, podem
anar... La nostra companya Núria Paraire s'ha trobat amb la Georgina Guillén. La Georgina fa 13 anys que treballa a la biblioteca i per primer cop aquesta primavera va poder agafar-se un permís pels greus dolors que li causa la menstruació des de fa anys.
La primavera passada, doncs, va haver-hi un dia, doncs, que va començar el dolor, doncs, molt aviat al matí, abans de venir a treballar, i imagina't, em vaig desmaiar, vaig caure rodona, i em vaig donar un cop molt fort a la cara. I clar, aquell dia vaig dir, ostres, sort que tenim el permís, no?
L'Ajuntament de Girona va ser pioner a tot Espanya a donar un permís per regla dolorosa a les treballadores municipals. A partir d'aquí, i al cap d'un temps, el govern espanyol va aprovar una baixa per menstruació dolorosa. Aquesta baixa va entrar en vigor l'1 de juny i al Catalunya Nit us avançarem quantes baixes s'han donat durant aquests primers mesos a tot Catalunya i també us oferirem el balanç que fan a Girona del seu permís. I ho farem com ja heu sentit amb la Núria Paraire, que ens està escoltant des de Girona. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Doncs, Núria, quines dades tenim?
Doncs mira, des de l'1 de juny fins al 31 d'agost, és a dir, en 3 mesos, a tot Catalunya s'han donat 64 baixes per regla dolorosa. La mitjana d'edat de les persones que l'han demanat és de 32 anys i les baixes han durat una mitjana de 2 dies, concretament de 2,3.
Sabem on s'han demanat i aprovat aquestes baixes?
Doncs sí, on se n'han donat més és a la regió sanitària de Barcelona Ciutat, n'hi han hagut 28, a Girona i a Tarragona 8 baixes cadascuna. La durada mitjana màxima ha estat precisament a Girona, amb gairebé de 3 dies aquestes baixes, tot plegat segons dades del Departament de Salut. A Lleida no hi consta que ningú s'hagi demanat la baixa per regla dolorosa. A la regió de l'Alt Pirineu i l'Aran només se'n va donar una i va ser d'un sol dia.
Com funciona això de la baixa per regla dolorosa?
Doncs mira, l'ha de donar un metge. Es dona per menstruació incapacitant secundària. Què vol dir? Doncs és quan hi ha una patologia específica diagnosticada a més de la mateixa menstruació. Per exemple, quan es té un diagnòstic per un mioma. No té límits de dia de durada aquesta baixa i la Seguretat Social la paga des del primer dia.
Tant la baixa com el permís que donen a Girona, entenc que en primer lloc és per fer justícia, però no sé si han ajudat també de passada a trencar el tabú de la menstruació.
Doncs sí, com a mínim, així és com ho sent, la Georgina, que fins ara havia donat altres excuses, havia mentit quan havia de faltar la feina.
Que jo l'agraeixo moltíssim, aquest permís. És com un reconeixement, no?, a tants anys d'haver d'aguantar, haver de dissimular amb les suors fredes i haver de dir no, és que tinc migranya, o oi, avui he menjat alguna cosa que m'ha sentat malament, he d'anar a casa, no? Sap molt greu haver de mentir.
Al principi es van sentir algunes crítiques quan es discutia aquesta mesura perquè es considerava que la baixa o el permís per menstruació podia estigmatitzar les dones. Alguns deien també que seria una mesura de la qual s'abusaria. Tot això sembla que no està passant, no?
No, per les dades que hem tingut, no sembla que sigui així. Per exemple, la Georgina, que té dolors des de fa anys, diu que només se l'ha agafat una sola vegada el permís.
Doncs hi havia aquestes brometes, no? Senties aquestes brometes quan es va anunciar tot això. Ui, ara se l'agafaran totes, mentiran, no? Això, jo sentia molt això al principi i s'ha demostrat que no ha sigut així, és al contrari. Jo no conec ningú més del meu entorn aquí a l'Ajuntament que se l'hagi agafat. Per tant, vol dir que no és veritat, vull dir, ni la gent n'abusa i jo crec que la gent és, al ser una cosa tan específica, si no és veritat, si no ho pateixes, no el demanes.
Per tant, Núria, tenim per una banda la norma del govern espanyol i per l'altra aquest permís de l'Ajuntament de Girona. Com funciona aquí a Girona?
Mira, el juny del 2021 el ple municipal va aprovar aquest permís que és de 8 hores al mes per faltar la feina a causa del dolor menstrual. No cal agafar-se les 8 hores de cop, no cal justificant mèdic per a faltar la feina i tens 3 mesos per anar tornant les hores que hagis fet servir de permís.
Doncs aquí al Catalunya Nit també podem avançar ja quants permisos s'han donat a Girona en aquests 2 anys.
Doncs sí, segons l'Ajuntament, en uns 2 anys s'han demanat 30 permisos i els han demanat 19 persones diferents. Això vol dir que cadascuna de les 19 persones s'ha agafat el permís una vegada i mitja en 2 anys. Perquè ens fem una idea del que suposa l'Ajuntament de Girona, hi ha uns 1.200 treballadors. El regidor de gestió de recursos, Sergi Font, ens ha explicat que tot i que ara existeix la baixa mèdica, com deies, a més del permís, ells el mantindran el permís.
De moment és compatible, el permís arriba fins a aquestes 8 hores, per tant és una miqueta més en alguns moments, i com que no hi hem vist cap incompatibilitat, doncs de moment ho seguim mantenint.
Entenc, per tant, que la diferència fonamental aquí entre el permís de l'Ajuntament de Girona i la baixa mèdica per regla dolorosa és precisament la necessitat d'haver anar al metge o no, no?
Exacte, són coses diferents. Per això el sindicat intersindical, que és el promotor del permís aquí a Girona, defensa que es mantingui. Ens ho ha explicat la responsable de Feminismes de la Federació de Serveis Públics, Emma Zurita.
Ens agradaria saber quant de temps triguen en donar-te una visita per un tema de molèsties amb la menstruació. Llavors, tot aquest temps, què estàs fent? Anant a la feina amb aquestes molèsties? És aquesta la pregunta, no? O sigui, és efectiva la llei al 100%? És un primer pas.
Un primer pas, estem parlant de mesures noves i, de fet, tinc entès que gràcies a aquest tema que hem preparat, és a dir, gràcies a tu, la Georgina va saber que si vols ja es pot agafar també la baixa, no?
Doncs sí, mentre parlàvem, com que la mesura del permís li ha anat bé, no ha estat pendent de les altres mesures, i així com sentirem reaccionava quan li explicàvem que ja hi ha la baixa mèdica específica per a la menstruació dolorosa.
Benvingut sigui, encara que sigui als 42 anys. Ho hem aconseguit.
I tant que sí, i tant que sí. El que agraeix la Georgina, suposo que és precisament que es reconegui que aquest dolor existeix, que es trenqui el tabú i no haver de mentir com feia ella. D'aquestes dades jo diria que moltes dones que hi tindrien dret encara no l'han exercit, no l'han fet efectiu, però veurem com va progressant. Moltíssimes gràcies, Núria, per aquest dibuix tan detallat de la situació.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Les 10 i 10 i una nit més tenim novetats en el futbol femení i avui segurament en la direcció que volien les jugadores de la selecció espanyola. David Huach, bona nit.
Bona nit.
Fa una hora aproximadament hem sabut que la federació prescindeix dels serveis del fins ara secretari general Andreu Camps.
El pacte entre federació i jugadores parlava de canvis immediats en l'organigrama federatiu i ja ha caigut Andreu Camps, que era el primer nom que hi havia de fet damunt de la taula. Camps era la mà dreta de Luis Rubiales i no tindrà substitut. Les seves funcions les assumiran fins a les eleccions a la presidència dues figures. D'una banda, Elvira Andrés, la directora del gabinet de presidència, una àrea on les jugadores també volen una sacsejada, i de l'altra, Alfredo Olivares, el director de competicions. Prèviament a aquest cessament de Camps, la Federació Espanyola havia emès un nou comunicat en què reiterava les idees anteriors i recalcant que accelerarien aquests canvis, tal com s'ha vist amb la deu del secretari general. Recordem que el pacte de matinada també ha permès que aquelles jugadores que ho desitgessin poguessin abandonar la concentració d'Oliva a València sense amenaça de sancions. És el que han fet les jugadores del Barça, Mapi León i Patrick Guijarro, a mig matí.
Gràcies, David.
A vosaltres.
Les perspectives laborals dels estudiants universitaris catalans milloren i gairebé tots els titulats de grau, doctorat o màster tenen feina. És el que apunta l'última enquesta d'inserció laboral de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari, que posa el focus en els titulats del 2019 que s'han incorporat al mercat laboral durant la pandèmia. Roger Segura, bona nit.
Bona nit.
Tu has pogut parlar amb alguns d'aquests nois i noies per copsar la seva realitat.
Sí, per començar sentim l'Elisabet.
Vaig fer ADE a l'Autònoma de Barcelona.
I estàs treballant?
Sí, estic treballant. Vaig començar a fer pràctiques a la carrera, a tercer i quart, i després em van agafar a la mateixa empresa.
Com ella, el 94% dels titulats de grau tenen feina. En el cas dels estudiants de doctorat i màster, la xifra arriba al que tècnicament es considera plena ocupació. Ara bé, tenir feina no és sempre garantia d'un bon salari. Ens ho explica la Maria, que és psicòloga.
Estic com a sènior i estic amb un sou que, vull dir, no puc estar un pis jo sola, per exemple. He de compartir pis amb altra gent. I el que pago per al pis és la meitat del meu sou.
Segons l'enquesta de l'ACU, 2 de cada 3 estudiants de grau i 8 de cada 10 de màster cobren més de 2.000 euros bruts al mes. Els sous han pujat, però degut a la inflació, els titulats han perdut poder adquisitiu.
I què passa si posem el focus en aquells estudis que tenen més taxa d'ocupació?
Doncs veiem que els sectors amb més bones perspectives per trobar feina continuen sent arquitectura, les TIC, medicina, les tecnologies industrials, infermeria i salut. Tot i això, l'àmbit en què aquesta taxa ha pujat més els últims 3 anys és filosofia, que ha augmentat gairebé 8 punts percentuals. El perquè l'hem buscat amb Begoña Román, professora de filosofia de la UB.
Podem aportar idees, perquè això és el que fa el filòsof, aportar idees, però no se queda només en la idea, sinó que juntament amb equips més interdisciplinars se mira de cooperar. I aquest és un canvi que hi ha hagut en el món laboral, és a dir, s'ha apreciat la interdisciplinarietat. I, per tant, el filòsof s'ha també empoderat per dir jo aquí us puc ajudar a prendre decisions.
I un parell de dades més, Manel. Es constata que Catalunya és capaç de retenir cada cop més talent, però que un de cada 3 titulats en grau i màster no repetiria els mateixos estudis. És el cas de l'Artús, que és arquitecte.
Sincerament, no tornaré a fer aquests estudis. He vist la sortida laboral que té i ara mateix crec que no està pagada suficientment bé com per haver d'aguantar els 6 anys que has de fer a la carrera. A part de tota la teoria que et donen, falta que et fiquin a fer pràctiques.
Molts estudiants també es queixen que el seu nivell d'anglès i d'expressió oral i escrita està per sota de les seves necessitats laborals.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Gairebé un quart d'onze, Pedro Sánchez obre la porta a l'amnistia o, com a mínim, el president espanyol no desmenteix Oriol Junqueras, que continua insistint que ja hi ha un acord amb el PSOE. Sánchez ha marcat perfil des de Nova York, on ha assistit a la cimera de les Nacions Unides. Arnau Maimó.
El president del govern espanyol en funcions ha tornat a demanar als independentistes que les negociacions siguin discretes. Sánchez ha avisat que ell no mourà fitxa, com a mínim públicament, fins que el popular Alberto Núñez Feijó fracassi la setmana vinent en el seu intent d'investidura. Això sí, el socialista ha avançat que hi serà coherent amb la seva aposta per la convivència a Catalunya.
Y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho. Estoy diciendo mucho.
El líder del PSOE avui ha anat un pas més enllà en la seva aposta per la desjudicialització del conflicte entre Catalunya i Espanya. Sánchez ja no demana que l'expresident Carles Puigdemont comparegui davant el Suprem per retre comptes amb la justícia. De fet, ha explicat que en el seu moment ja li va traslladar a Rajoy que era un error judicialitzar el conflicte polític.
Las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes. Hoy estamos en el momento de que el señor Feijó pues presente su investidura. Luego, si fracasa, como parece que hasta incluso ellos mismos, el propio candidato, da por fracasada su investidura, espero que el jefe del Estado pues haga otra ronda y yo pueda ser designado candidato. Y ahí hablaré con total franqueza, con total transparencia.
En canvi, Arnau, la vicepresidenta espanyola, Yolanda Díez, avui ha contradit directament Oriol Junqueras en una entrevista aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
Sí, la líder de Sumar ha assegurat que encara no hi ha un acord per la llei d'amnistia.
¿Hay acuerdo ahora mismo?
No. En lo que es evidente, también les digo que estoy convencida que vamos a tener en nuestro país el único gobierno de coalición posible.
En aquesta entrevista a Catalunya Ràdio, Yolanda Díaz també ha avançat que viatjarà a Catalunya a buscar l'aval dels agents socials i econòmics a l'amnistia.
La vella guàrdia del PSOE, en la figura de l'expresident espanyol Felipe González i del seu carismàtic vicepresident Alfonso Guerra, han carregat durament contra Pedro Sánchez, l'amnistia, l'autodeterminació i els independentistes. Han aprofitat la presentació d'un llibre de Guerra per desqualificar l'actual líder socialista. Us hem seleccionat quatre exemples que demostren el grau de beligerància que han emprat.
Primer exemple. Guerra diu a Pedro Sánchez que el dissident es él.
Oye, esto es una rebelión, decía el presidente del gobierno. Yo decía, claro que es una rebelión, pero al poco tiempo ya no era rebelión. No va a haber indulto. Y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando.
Segon exemple, sobre l'amnistia, Felipe González la tilla de chantatge.
No puede haber amnistía, porque no cabe en la Constitución, ni políticamente es aceptable. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie.
Y sobre això, Guerra parla d'humiliació.
A mi parecer, la amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición. La amnistía significa la condena de la transición y de la democracia. Lo que buscan desde el año 2015 los jóvenes inmaduros de la llamada nueva política, que no era otra cosa, no es otra cosa que una estafa descomunal.
Quart exemple, l'autodestrucció de la nació espanyola en boca de González.
¿Se conoce algún país democrático que voluntariamente decida introducir un elemento de autodestrucción, de disgregación de la integridad territorial? ¿Habrá algún país que haga algo semejante? Solo hubo uno históricamente, que fue la Unión Soviética, y Stalin los autodeterminaba a todos.
Resum, doncs, d'aquesta presentació. Qui se salta les directrius del partit és Pedro Sánchez. I han dit una cosa més, que el PSOE i el PP s'han de posar d'acord per tallar tot això.
I demà el català, l'aranès, l'euskera i el gallec es convertiran ja oficialment en llengües de ple dret al Congrés dels Diputats. El bloc de la dreta s'hi oposa frontalment. De fet, Vox i PP han presentat esmenes a la totalitat per defensar que a la cambra només es parli el castellà. Madrid, David Melgarejo.
Cadascú amb els seus matisos. Vox diu que ho vol per imperatiu, per exigència, per blindar el castellà. El PP ho argumenta una mica més. Diu que la Constitució reconeix la cooficialitat de les llengües només en l'àmbit de les comunitats autònomes. Cap de les dues esmenes prosperarà, però sí que serà interessant veure com defensa la seva el Partit Popular, perquè ho farà Borja Semper, i 48 hores després que des del seu grup parlamentari s'hagi criticat el diputat i portaveu per haver parlat en euskera en la seva intervenció d'aquest dimarts, en contra del que deia el partit i amb la mirada sorpresa fins i tot del mateix Feijó. Semper ha defensat avui el que va fer en una entrevista a Onda Cero.
Yo me niego, como me he negado siempre, a aceptar que el euskera, el valenciano, el catalán o el gallego sean lenguas propias de los nacionalistas y de los independentistas. Y yo creía que ayer era también un buen momento para evidenciarlo.
Que sigui ell qui demà defensi l'esmena és un gest de suport del Partit Popular, de la cúpula, que el que busca és acabar amb el soroll intern i amb qualsevol amenaça de quedar-se sense el suport de Vox de cara a la investidura de Feijó a partir de dimarts que ve. Perquè serà fallida la investidura si no hi ha sorpreses, però podria ser més si el candidat es queda sense el suport dels 33 diputats de l'extrema dreta.
Catalunya nit.
El pols bèl·lic entre Rússia i Ucraïna era inevitable, havia de passar, s'ha notat també avui a les Nacions Unides. Allà al Consell de Seguretat, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha demanat, amb to irat i vestit amb el seu icònic uniforme militar verd caqui, limitar el poder rus a l'ONU i el seu dret a veto com a membre permanent del Consell. Enviat especial a Nova York, Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Zelensky es diu conscient que reformar l'estructura de l'ONU no és pas bufar i fer ampolles, això és evident, però ha proposat maneres de fer-ho, tot criticant alhora Moscou, amb molta duresa, oi?
Sí, de fet el discurs ha estat gairebé que diria pessimista i enfadat, i de fet ha començat per dir que la humanitat ja no es pot refiar de l'ONU quan hi ha agressions perquè no té capacitat real d'actuar. I amb aquesta premissa, llavors ella ha deixat sobre la taula una sèrie de propostes, una sèrie d'idees per reformar les Nacions Unides i que surti del bloqueig actual, que l'hem vist moltes vegades, no? El Consell de Seguretat pren per majoria una decisió, però Rússia ha pogut vetar-la sempre i, per tant, no s'ha fet res de forma efectiva. Diu Zelensky que és imprescindible poder superar els vetos, poder retirar a Rússia el veto, i proposa per fer-ho que els països agressors se'ls pugui retirar, perquè diu, si no, no sortirem del bloqueig.
El Consell de Seguretat i l'Assemblea General podrien aturar aquesta agressió. Els privilegis que donen una cadira a l'agressor rus es poden trencar. El veto en mans de l'agressor és el que ha portat ara l'ONU a un carreró sense sortida. I tot depèn d'en quina mena de nació estàs, una nació de centenars de milions de persones o una nació petita que defensa heroicament la seva independència.
Hi havia molt d'interès, diria gairebé que morbo, per veure si Lavrov i Zelensky coincidirien a la sala i es dirigirien la mirada, parlarien l'un a l'altre. Bé, doncs això no s'ha produït, perquè quan Zelensky parlava, que ha estat el primer a intervenir, Lavrov encara no havia arribat, i quan ha estat el torn de Lavrov, Zelensky ja havia marxat. Lavrov farà un discurs que em sembla que et sonarà bastant, el discurs de sempre, el discurs de greuges d'Occident, que ell resumeix d'aquesta manera.
El suport incondicional de les capitals occidentals a les accions del règim criminal de Kiev no és més que una violació del principi d'autodeterminació després d'una gran ingerència en els afers interns russos que va venir després del cop d'estat durant el mandat de Poroshenko, i després Zelensky va promoure lleis racistes que prohibixen tota l'educació russa.
Sí, sí,
aquest ha estat el discurs del... Sí, no, anava a dir, a tu et sonarà bastant. De fet, tampoc ha estat sorpresa que la sessió ha començat ja amb una picabaralla. El representant rus a les Nacions Unides ha interpel·lat el president de la sessió, que és el president d'Albània, com a cosa circumstancial, i li ha dit que li semblava que era fer un show, fer un espectacle, el permetre que Zelensky fos el primer a intervenir, que no li tocava. La resposta del president albanès també ha estat molt contundent, i li ha dit: tinc una solució molt fàcil, anuncieu el final de la guerra i Zelensky no caldrà ni que intervingui. Evidentment, no s'ha produït això i la sessió ha acabat començant amb el primer discurs de Zelensky.
Doncs Rússia, que un dels grans poders que conserva i de l'era de la Unió Soviètica, és un dels 5 països que té aquest dret de veto a les Nacions Unides, al Consell de Seguretat. A l'ONU avui també un dels protagonistes ha estat Pedro Sánchez. Què destacaries del que ha dit?
Mira, de fet, Pedro Sánchez ha de parlar aquesta matinada a Catalunya a la sessió general, a la sessió dels discursos, diguem-ne, però abans, atès als mitjans de comunicació, l'escoltarem, és a dir, a tot arreu, parlar de Puigdemont i parlar d'amnistia i parlar de qüestions més internes espanyoles, però també s'ha referit a qüestions internacionals, ha reiterat el suport d'Espanya a Ucraïna, ha recolzat el comunicat del G20, on no va poder assistir Sánchez, però ha recolzat el comunicat del G20 de resolució del conflicte, i també ha dit que el compromís d'Espanya és claríssim amb l'agenda 2030 i amb redoblar esforços per combatre l'energia climàtica.
Molt bé, crec que t'espera una nit bastant entretinguda. Demà seguim.
Amb tren entremig, perquè demà tindrem Zelensky a la Casa Blanca, per tant toca anar cap a Washington.
Doncs bon viatge, moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
L'ofensiva de l'exèrcit de l'Azerbaidjan sobre la regió de l'Alt Karabakh ha aconseguit els seus fruits en només un dia d'atacs. Rendició de les autoritats d'aquesta regió de majoria armènia i recuperació de la sobirania sobre aquest territori en disputa des dels anys 90. Per aconseguir-ho han deixat 200 morts i 400 ferits, segons fonts armènies, i milers d'evacuats. Ara toca, per tant, negociar. Vicent Mifsud.
Aquest dijous mateix comencen les converses entre les parts, que es faran en paral·lel al procés de desarmament dels grups independentistes que controlaven fins ara la regió. Ho ha explicat el president àzeri, Ilham Aliyev, que assegura que té el control de tot el país.
Les unitats armades il·legals armènies han començat el procés de retirada de les seves posicions. Han acceptat les nostres condicions i han començat a entregar les armes.
Aliyev promet una reintegració pacífica de l'Alt Karabakh, però hi ha molt de temor pel futur dels 120.000 habitants de la regió, una majoria armènia i cristiana, en un país de 10 milions majoritàriament musulmans. Milers de persones tracten de fugir de la regió a través del principal aeroport i 10.000 hi haurien estat evacuats, la majoria a campaments gestionats per les forces de pacificació russes. A la veïna Armènia, mentrestant, milers de persones han sortit al carrer per demanar la dimissió del president del país per no haver actuat en favor dels independentistes de l'Alt Karabakh.
Tres minuts i seran 11:15. Coincidint amb l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York, se celebra la primera cimera d'ambició climàtica. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha alertat els líders mundials dels perills de no haver actuat de manera decisiva contra el canvi climàtic. Aquesta ha estat la metàfora.
Our focus here is on climate solutions and our task is urgent. Humanity has opened the gates of hell.
L'humanitat ha obert les portes de l'infern. Això poc abans que des de l'altra banda de l'Atlàntic, el govern britànic de Rishi Sunak anunciés el relaxament de les mesures destinades a aconseguir zero emissions contaminants el 2050. Anem cap a Londres per saludar la colla Ballester, que entre les mesures que relaxen hi ha les que fan referència a la substitució de vehicles de combustió per vehicles elèctrics.
És com la més destacada, no? La més emblemàtica. Aquí el canvi a cotxes elèctrics s'hauria de fer totalment l'any 2030. Ara es farà 5 anys més tard, el 2035, però hi ha també moltes altres petites mesures que es van frenant, com el canvi de calderes de gas a calefacció, el mandat d'eficiència energètica per les llars, el cotxe compartit, tenir 7 papereres a casa per reciclar o nous impostos per desanimar els vols. I a la compareixença, Sunak no només ha frenat en quant les polítiques del canvi climàtic, sinó que ha destruït molt el que s'havia fet fins ara, en part fet pel Partit Conservador. Ha dit que cal un lideratge sensat i, entre altres, també afirmava que està cansat del joc de Westminster al seu Parlament i que cal una política que sigui més sincera, més honesta.
Tenint en compte tot això, estic segur que podem adoptar un enfocament més pragmàtic, proporcionat i realista per assolir la neutralitat a les emissions i alleugerir la càrrega de les persones treballadores.
El fet que Rishi Sunak jugui la reelecció l'any que ve segurament té alguna relació amb aquests canvis anunciats avui?
Absolutament, i el fet que ara els conservadors vagin darrere dels laboristes per molts punts de diferència a totes les enquestes que et puguis imaginar. Això el pressiona molt i per això ell llança un missatge que va directament a les famílies, que són les que estan patint la crisi econòmica, la inflació tan alta que tenim al Regne Unit. Diu que no són les famílies les que han de pagar les altes polítiques ni el canvi climàtic, el canvi s'ha de fer d'una forma convençuda. Però poc abans que fes la seva compareixença, el seu company de partit conservador Boris Johnson, i també exprimer ministre, li demanava que, si us plau, no es fes enrere i que no defallís en les promeses climàtiques. Ha defallit absolutament, canvia el rumb del país en quant al canvi climàtic, i veurem si això té algun efecte en aquestes eleccions generals que tenim aquí a l'horitzó del 2025.
Gràcies, Colla. Són 11:15. Tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. La irrupció de l'extrema dreta provoca un terratrèmol que sacseja el panorama polític. Què pensen? Quina és la seva ideologia? D'on venen i on volen anar?
Plataforma per Catalunya, l'any 2020.
Soc en Jordi Borràs, fotoperiodista especialitzat en investigar i documentar l'extrema dreta i el nacionalisme espanyol a Catalunya.
Jordi Borràs presenta la història recent de l'extrema dreta a Catalunya. Extrema Catalunya, en podcast a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
De dia s'entén que hi hagi gent que acabi ben saturada i que quan arribi la nit algú els digui...
Tranquilo, vas massa ràpid, tranquilo.
Canviar de ritme i trobar-s'hi bé. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Un programa tranquil.
Sí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquest vespre s'ha tancat el procés de renovació dels plenaris de les cambres de comerç, on encara s'havien d'escollir alguns dels representants, eren les de Barcelona, Terrassa i Manresa, i la que centrava l'atenció sobretot era la de Barcelona, on ha guanyat la llista encapçalada per Josep Santacreu. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
Santacreu, recordem que era l'exconseller general de l'asseguradora DKB, s'ha imposat a la llista Eines de País, liderada per Mònica Roca i Toni Fito, que ha dirigit la cambra els últims anys. Tot seguit parlarem amb Santacreu, però què són i què fan les cambres?
Doncs les cambres de comerç són institucions públiques de suport al teixit econòmic. Els seus responsables les consideren hereves d'entitats tan llunyanes com la Llotja de Mar, el Consolat de Mar o la Junta Particular de Comerç. Això sí, tal com les coneixem avui a casa nostra, a Catalunya, es creen les primeres, les de Barcelona i Terrassa, precisament l'any 1886. Són entitats que defensen els interessos dels sectors comercials i industrials. Per tant, tenen un paper de representació sectorial. Estan presents en altres institucions del seu àmbit geogràfic. Per posar un exemple, Manel, la Cambra forma part del consorci que gestiona la Fira de Barcelona. Entre les seves activitats també hi ha l'assessorament jurídic, econòmic i tècnic, i cada vegada sumen més serveis, entre els quals destaca la formació. Els seus òrgans de govern són la presidència i el comitè executiu, que escull el plenari. La configuració d'aquest plenari és precisament el que hem conegut avui.
Josep Santacreu, guanyador de les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona, bona nit i felicitats.
Bona nit, bona nit.
Vostè ha encapçalat la candidatura Va d'Empresa, que s'ha enfrontat a una altra, Eines de País, vinculada a l'Assemblea Nacional Catalana, i amb una visió independentista. Una de les lectures que ja es fa és si la seva victòria representa tornar a l'establishment. Vostè ho entén així?
En absolut. No, primer, que jo no he guanyat les eleccions. Les ha guanyat una candidatura àmplia, coral, amb representació molt diversa del teixit empresarial del país. I dins d'aquesta pluralitat, doncs, en el meu cas, jo crec que la gent em coneix perfectament que un qualificatiu que no m'aplica és establishment.
El resultat d'avui creu que és un reflexe de la pèrdua de protagonisme de l'independentisme en general a Catalunya?
No, en absolut. Jo crec que el fet de... No, en absolut. Jo crec que no es pot fer aquesta lectura, en absolut. Uh-huh. Jo crec que la situació anormal va ser que una candidatura amb un biaix polític conquerís la representativitat dins de la Càmera de Comerç. Les càmeres de comerç representen a totes les empreses i és l'interlocutor amb les administracions públiques. I això és bo que sigui que aquí hi hagi una participació plural del que és la realitat social catalana. Jo el que puc dir és que la millor manera de ser patriota per un empresari és que l'empresa vagi bé.
Per acabar, aquesta actitud que descriu d'integrar tothom i centrar-se en que les empreses, els negocis vagin bé, vol dir que la cambra deixi de reconèixer el Consell per la República o portar-se millor amb la cambra espanyola, que potser en l'anterior equip no s'havia fet?
I ara en aquest moment, si et dius que prendrem una decisió cap aquí o cap allà, doncs no ho sé, en el cas de la cambra del Consell de la República, doncs ho haurem de valorar, probablement. Els temes polítics han d'estar més en el Parlament que en la Cambra. En la Cambra li toca ser lleial amb el món polític, col·laborador, crític quan se n'ha de ser, però probablement no prendre iniciatives polítiques. En quant a la Cambra d'Espanya o als estaments europeus, bueno, mentre Catalunya sigui el que és en aquests moments, hem de jugar les regles del joc que ens toca jugar, i en el cas de la Càmera d'Espanya és obvi que la Càmera de Barcelona, la Càmera de Barcelona és la càmera més important d'Espanya. El que no té sentit és el que ha estat passant aquests darrers 4 anys. És que no és que no tinguem representació, és que hem perdut i fins i tot la vicepresidència de la Càmera d'Espanya per no haver estat allí.
Doncs Josep Santa Creu, ha estat un vespre i una nit molt important per vostè. Li agraïm que ens hagi dedicat uns minuts aquí al Catalunya Nit.
Aquí estem, suposo que tindrem molt temps per davant. Gràcies.
Segur que sí. Bona nit. La Reserva Federal Nord-Americana ha mantingut els tipus d'interès a diferència del BCE, que els va pujar la setmana passada. Ignasi Bat.
L'últim any i mig la Fed havia pujat els tipus d'interès en 11 de les 12 ocasions en què va poder fer. Va fer una pausa al juny i ara al setembre, però això no vol dir que el preu del diner hagi tocat sostre als Estats Units. Jerome Powell, president de la Fed, admet que hi ha divisió d'opinions.
Crec que 7 membres han escrit que no cal més pujades abans de finals d'any. I 12 membres són favorables a una sola pujada més abans d'acabar l'any. Crec que hem d'esperar a veure les dades econòmiques i decidir a cada reunió.
Els tipus d'interès nord-americans estan en una forquilla actualment entre el 5,25 i el 5,5%, un punt per sobre dels d'Europa.
Catalunya nit.
Encarat sempre amb el vent. A contracorrent me fe.
I ara Raimon, el cantautor de Xàtiva, mostra el seu vessant més íntim, el dietari personal i transferible, que s'acaba de publicar i que recull les seves vivències i reflexions d'una època intensa, la dècada dels anys 80. Òscar Callau, bona nit.
Hola, bona nit.
Repassem amb música alguns dels temes sobre els quals ha reflexionat avui en la presentació del dietari.
Sí, som-hi.
De les events en mos desig complir.
D'entrada direm que és un dietari per deixar constància de la seva activitat musical.
Estava gravant totes les cançons de nou i vaig pensar que aquesta idea podia ser interessant perquè no hi ha massa literatura escrita sobre el fet de gravar cançons.
No, i jo dic no, diguem no.
Raimon va dir no en aquesta cançó i també a moltes propostes polítiques.
Gent de l'esquerra pensava que jo havia de fer de polític i de cap manera dic no. Inclús em van dir que jo ja no seria ningú. I jo el diguem no, ja el vaig cantar des de les primeres cançons que vaig fer.
El meu país
La pluja no sap ploure.
I al País de Raimon, els polítics provoquen tempestes.
Ara és un desgavell. Jo espero que això es calmi una miqueta, però canvien l'accent, volen posar València en ser trencada, jo què sé, tan sonats.
Treballaré el teu cos com treballa la terra, llaurador del meu poble.
I tant el dietari com les cançons descriuen la passió per la seva companya de vida, Anna Lisa.
De vegades ens ho diem, ens estimem molt des del primer dia que es van conèixer i no sabríem viure l'un sense l'altre. I mira, és així, afortunadament.
Seré jo el fruit, serem junts el fruit.
Un recorregut fantàstic, podríem seguir escoltant-lo i escoltant-lo. De fet, podríem seguir explicant notícies i notícies, però sempre diem que tot no ens hi cap, i avui que no ens hi ha cabut.
Doncs Molero. La història de la policia d'Alacant, que ha tornat a detenir el conegut com a Gastropen, que és un home lituà, expert a anar a bons restaurants, amb aparença de turista, adinerat, menjar-se un bon menú, i abans de pagar, atenció, fingir un infart. Per això se'l coneix amb el sobrenom del Gastropenques. I diem que és tot un expert, perquè és la vintena vegada que el detenen. Segons ha explicat avui un policia, no se sap quin domicili té, però sí que saben que és per la zona d'Alacant des del 2002, que acompanya tots els àpats amb whisky, concretament, i que li agrada molt també l'amanida russa. Vol saber també, Manel, què havia demanat concretament abans de l'última detenció?
Per favor, per favor.
Doncs una paella de marisc i dos whiskies que va consumir al restaurant El Buen Comer. El compte al que s'enfrontava el Gastropenques era de 34 euros amb 85 cèntims.
On som junts, tu i jo.
Fascinant. S'acaba d'estrenar Poker Face, una sèrie d'intriga criminal on la protagonista té el do de saber si algú menteix o diu la veritat. I arran de Poker Face, en David Guzmán vol parlar del paper de la mentida.
Concretament de la mentida concebuda com una de les belles arts. A veure, la sèrie va per altres camins, eh? El primer capítol planteja un crim i la protagonista, mig per accident, acaba davant del culpable mirant-lo als ulls. I quan Poker Face et mira als ulls, no pots mentir. I això m'ha fet pensar en la mala premsa que té la mentida com a sinònim d'ocultació. I, en canvi, com de fèrtil pot ser en el món de l'art. Oscar Wilde va escriure un assaig en forma de diàleg titulat precisament La decadència de la mentida. Allà Wilde es queixava que per culpa de la tendència de l'escriptura o de la pintura a imitar la realitat, l'art acaba perdent bona part del seu sentit. És l'antiga idea que l'art no ha de ser mimètic, no ha de copiar la natura o la vida, sinó justament millorar-la. Des d'aquest punt de vista, potser l'única mentida que som capaços de suportar és la mentida artística, és a dir, la mentida entesa com a manipulació deliberada de la realitat. I segurament això explica la necessitat que tenim com a humans a consumir ficcions. Una novel·la, un conte, una pel·lícula o un còmic no ens enganyen. Sabem, abans d'entrar-hi, que són el resultat d'una invenció. I la meravella és que tinguem 10 anys o en tinguem 70, seguim acceptant el pacte de la ficció. Potser perquè, com deia Oscar Wilde, la vida és el mirall i l'art, la realitat.
Doncs jo no us enganyo, us dic que anem a publicitat i que després una conversa que val molt i molt la pena.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va! Comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Aquesta temporada han canviat moltes coses. Cada dia ens llevem amb el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I a les 12 del migdia arriba l'última hora. El desenllaç humorístic del matí amb Ricard Ostrell. Un programa que compta amb la col·laboració de Ricard Ostrell i les connexions exteriors amb el Ricard Ostrell i també amb...
Para. O sigui, jo ja tinc prou feina amb el matí. De l'última hora, que se n'ocupi el Quim Morales i el seu equip.
Doncs res. De dilluns a divendres a les 12, l'última hora amb Quim Morales. Però perquè ho diu en Ricard Ostrell.
Només faltaria. La gent té una barra.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
El pianista i compositor Albert Marquès és qui toca el piano que sentiu. Interpreta una peça de jazz per denunciar la situació que viu Keith Lamar, un home negre que és el corredor de la mort des de fa més de 30 anys. Està acusat de 5 assassinats en un motí en un centre penitenciari mentre complia una condemna anterior. El judici va ser molt dubtós. Sigui com sigui, ara espera la pena capital en una presó d'Ohio, als Estats Units. Avui al Catalunya Nit volem sentir-li la veu.
Living is no laughing matter. You must live with great seriousness, like a squirrel.
El telèfon és l'instrument que ha permès Keith Lamar gravar un disc, Freedom First, que ell defineix com el seu testament. Ha actuat en directe des de la presó en auditoris de tot el món, també a Barcelona, Sant Feliu de Guíxols i Granollers, d'on és l'Albert Marquès, establert des de fa 10 anys a Nova York. Ara recull l'experiència al llibre El jazz suena en el corredor de la muerte que acaba de publicar l'editorial Crítica. I l'Albert Marquès ja ens està escoltant des de Nova York. Bona nit, Albert, com estàs?
Molt bona nit, molt content d'estar amb vosaltres.
Explica'ns qui és Keith Lamar.
Keith Lamar és un pres afroamericà al corredor de la mort que porta 30 anys defensant la seva innocència i que jo diria que ha aprofitat aquests 30 anys en una cel·la d'aïllament, sense contacte amb el món exterior, per aprendre sobre la societat que l'ha ficat en aquesta situació. Ha llegit moltíssim sobre les estructures que han fet possible que li passés el que li ha acabat passant.
Per què és tan important aquest tema que sona?
Alabama de John Coltrane és una peça que va composar John Coltrane el 1963 després de que una organització terrorista supremacista blanca, el Ku Klux Klan, posés una bomba en una església negra i assassinés 4 nenes negres. Aquesta va ser la seva resposta artística a aquell atemptat terrorista. El Keith volia que en el disc, la primera peça, que és Calling All Souls, on explica, exposa al públic la seva situació, volia que aquesta peça s'enllaçés amb la nostra pròpia versió de l'Alabama de John Coltrane, perquè creu que no hi ha gaire diferència del que passava el 1963 amb el que passa el 2023.
Ara el Keith Lamar està al corredor de la mort. Recordem que el llibre es diu El jazz sona al corredor de la mort. La seva execució estava prevista per al 16 de novembre, però finalment li han canviat la data, no? En quina situació es troba ara mateix ell?
Gràcies a tot el que estem fent, el governador va anunciar que endarreria l'execució 3 anys. De fet, aquest diumenge hem enregistrat un nou disc en directe a Brooklyn, on vam celebrar que havíem aconseguit el primer objectiu de la campanya, que era aturar l'execució imminent del Kid.
Ell diu que tant, i tu ho expliques al llibre, tant l'escriptura, la literatura com la música, sobretot, l'han ajudat a sobreviure al corredor de la mort.
Sí, crec que en un context d'anul·lació sensorial, perquè és el que és una sala d'aïllament, no? No hi ha llum natural, no hi ha olors, només l'alegria de quan ho ha netejat. En un lloc on hi ha molt poques sensacions, crec que la literatura i la música i l'art en general són una forma de poder sentir-se un ésser humà, de poder sentir-se viu. És molt difícil, ha de ser impossible, no m'ho puc ni imaginar, despertar-te cada matí en un lloc que es diu corredor de la mort. Quin sentit té viure en un lloc que es diu corredor de la mort? La paraula row es tradueix com a corredor, però el que és també és un passadís. El que vull dir és que hi ha una llista d'espera on la gent davant teu la van executant davant teu. És una espècie d'escorxador legal, institucionalitzat. Llavors, com pots sentir-te un ésser humà en aquest tipus de circumstàncies? Crec que és molt difícil, la majoria no ho aconsegueixen, el que he pogut veure és que la majoria no ho aconsegueixen, però el Kid ho ha aconseguit gràcies a l'art, la música, la literatura.
La música et porta de Granollers a Nova York i allà vas conèixer la història del Kid Lamar al podcast del pianista Brian Jackson, un músic de jazz que viu al mateix edifici que tu a Nova York i que et va presentar el conserge. Escoltem una mica aquest podcast.
Welcome to Pieces of a Man. I'm Brian Jackson, one half the duo of Gil Scott-Heron and Brian Jackson. And this week, with Keith Lamar as my co-host, we look in on music...
Sembla allò una història de casualitats que una et va portant a l'altra. Ara el Keith Lamar el definiries com un dels teus millors amics?
Sí, i parlem pràcticament cada dia, i no només parlem de la seva situació. L'he visitat amb la meva esposa i els meus fills. Tenim una relació que va molt més enllà del projecte. Sí. Tot això, tot aquest esforç sobrehumà no s'entén sense una connexió emocional i un vincle molt personal.
Després veu acabar arribant a fer un disc conjunt.
I mean, you must take living so seriously that even at 70, for example, you'll plant olive trees. Not for your children either, but because although you fear death, you don't believe it. Because living, I mean, weighs heavier.
Veu acabar fent un disc conjunt? No sé si hi ha gaire gent que hagi fet un disc amb algú que està al corredor de la mort.
Hi ha dos o tres discos que s'han fet des de la presó, sobretot de rap, però des del corredor de la mort no s'havia fet mai.
Com ho veu treballar? Com va ser possible fer aquest treball junts?
La part logística del projecte podria ser un altre llibre. És molt difícil logísticament, però és imprescindible que el Kid estigui en directe als concerts explicant amb les seves pròpies paraules el que li ha passat. Una curiositat de coses que han passat amb els concerts és que tot just fa un any vam tocar a Nova York a una sala molt important que es diu Joe's Pub, i hi havia entre el públic un advocat d'un bufet d'advocats molt important que va decidir crear l'equip de bufets d'advocats que de forma gratuïta han aconseguit l'endarreriment de la condemna.
Suposo que l'epíleg bonic a tot això seria un concert ja amb els dos en llibertat, no?
Jo crec que ara mateix no és impossible dir això. Els advocats en diuen que és un cas tan flagrant, van fer una xapussa tal magnitud que si té un judici just no hauria de ser un problema. El tema és que han de llegir milers i milers i milers de pàgines per poder anar davant d'un jutge, i no té cap, no pot recórrer. Llavors ho han de fer molt ben fet.
Parlaves de l'altaveu, de la veu dels negres. El teu llibre n'és un, i nosaltres hi hem posat també els altaveus del Catalunya Nit. Que tinguis molta sort amb la música i també amb aquest llibre, El jazz suena en el corredor de la muerte. Albert Marquès, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos a donar ressò del llibre i la campanya.
Have you been dreaming about me?
Have I been dreaming about you?
Yeah.
La pel·lícula La Sociedad de la Nieve del barceloní Juan Antonio Bayona és l'escollida per representar Espanya als Oscars. És també un dels plats forts del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que precisament avui ha revelat quin film tancarà la 56a edició. És Dream Escenario, la protagonitza Nicolas Cage, Àlex Giralt Robert.
Sí, que es fica dins la pell d'un professor i pare de família corrent amb qui de cop i volta tothom comença a somiar. El que al principi és un fenomen mediàtic i ben rebut per part del protagonista s'acaba convertint en un malson. Serà el primer cop que es projectarà la pel·lícula que ve de triomfar al Festival de Toronto fora del continent americà. El Festival de Sitges, ho recordem, arrencarà el 5 d'octubre i durarà fins al 15. Hi participaran cineastes de gran renom, com el mateix Juan Antonio Bayona, el japonès Hideo Nakata i l'estatunidenc Lian Critch.
Minut a minut, paraula a paraula, anem avançant en aquest Catalunya Nit i ara ens fixem en això, en les paraules. Olga Clapés, quina ens portes avui?
Doncs mira, avui hem sabut que la Fiscalia suposa l'extradició de Daniel Sancho per una altra causa que té oberta i també hem explicat que Mèxic ha extradit Ovidio Guzmán als Estats Units.
O sigui que la cosa va d'extradicions avui.
Sí, a veure, ho has dit bé, eh? Extradicions. Perquè un error que es comet sovint és dir extradicció o extraditació. I el verb en realitat és extradir i no pas extraditar. Un truc que faig servir jo per no equivocar-me és pensar que es conjuga com servir. Per això els jutges no extraditen, sinó que extradeixen.
Per tant, no hi haurà mai, digui el que digui la justícia, ni extraditats ni extraditades.
Exacte, els acusats són extradits o extradides.
Molt bé, doncs ja hem parlat algun dia de la banqueta i el banc dels acusats, doncs avui també preferiria que no m'hagin d'extradir mai i que tot el que diguem estigui ben dit.
I tant, ni extradir i extraditar sí que mai de la vida, eh?
Perfecte, doncs demà més. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu. I així és com sona el temps de demà. Tomàs Molina, per què?
Perquè sempre que veig el Màgic 2 sempre penso en Arts de Sant Martí. I demà passat seran un parell de dies de ruixats, de tronades i, per tant, també d'Arts de Sant Martí a primeres hores del matí i també a últimes hores de la tarda. Per tant, és aquesta inestabilitat que aquests dos últims dies que ens queden d'estiu doncs vindran marcades per el pas d'una línia frontal que demà a la tarda començarà a donar ruixats en àrees del Pirineu i que de cara a divendres doncs, farà que potser s'escampin en més indrets del país. Per tant, caminarem aquest camí groc, si tu vols, amb les sabates vermelles aquelles de la Judy Garland.
Clar que sí.
Però amb la possibilitat de veure Arts de Sant Martí.
Molt bé, doncs sempre és una alegria mirar cap amunt i que estiguin allà dalt. I tant. Doncs demà més previsió i més música. Moltes gràcies, Tomàs.
Bona nit.
Quatre minuts i arribarem a les 11 de la nit i el tram final del programa no ens deixem anar mai. Al contrari, ens concentrem perquè ens agrada molt.
M'han de buscar amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.
Entrem en aquell espai on ens agrada contagiar-nos de l'alegria dels altres, perquè segur que tu també t'agrada saber que avui ha estat un gran dia per algú. La Glòria Tiana és mestra i logopeda. La Glòria s'ha dedicat tota la vida a ajudar i acompanyar persones amb trastorns del llenguatge, la parla, la veu i la comunicació. Tota la vida fins ara.
Estic supercontenta perquè, tot i que m'he jubilat, se m'obre un ventall d'oportunitats enorme i per fer quantitat de coses que sempre he tingut ganes de fer i ara m'he d'organitzar per poder-les fer totes. Per exemple, un taller de torn de fusta que m'encantaria fer, a veure si puc anar a fer piscines, fer un voluntariat en algun lloc per tornar a la vida el que la vida m'ha donat, que han sigut moltes coses bones. I bé, no sé, revés. Disfrutar de la família, gaudir. Bona nit a tothom!
Molt bona jubilació, Glòria. I vosaltres ja ho sabeu, si també heu tingut un gran dia, recordeu que ens ho podeu fer arribar amb una nota d'àudio per WhatsApp.
Has tingut un gran dia? Explica'ns-ho. Envia'ns una nota de veu al 678-090-852 i acabarem amb tu al Catalunya Nit.
Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha...
Nosaltres ens retrobem demà aquí a les 10 de la nit amb més notícies. L'última paraula li cedim a un astre intercomarcal, en Quimi Portet.
Hola, sóc en Quimi Portet. Estic molt content de ser aquí a Catalunya Nit, al programa del Manel Elias. Us parlaré d'aquesta cançó meva que es diu Tinc una bèstia a dintre meu. A mi em sembla que tots hi tenim una bèstia a dintre. O gairebé tots, els que estem mínimament normals. Aquesta bèstia significa la part fosca, la possibilitat de violència, no sempre negativa, la misantropia tòxica i moltes altres coses negatives. Però també representa la creativitat, el gaudi sense aturador, l'humor en la seva faceta més excelsa, o sigui que també penso que l'hem de cuidar d'alguna manera. O sigui que amagueu-la quan s'hagi d'amagar, però cuideu-la i ensenyeu-la quan s'hagi d'ensenyar. Tinc una bèstia dintre meu. Bona nit.
I els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia.